Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 80 ajuntaments afectats per urbanitzacions en dèficits urbanístics exigeixen al govern un pla director urbanístic i la reforma de la llei d'urbanisme. Argumenten una situació de bloqueig legal i financer que impedeix solucionar problemes estructurals. Per això demanen un fons així com una coordinació institucional per solucionar un problema que, segons diuen, s'arrossega des de fa dècades. El manifest està impulsat per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Així ho han explicat el vicepresident de l'associació, Gerard Sabarich, i el president de la federació, David Bote.
Menys normativa i que sigui més flexible. I això es trasllada amb l'autonomia municipal. Això és molt important per nosaltres, perquè els que gestionem el dia a dia, els tècnics que han d'informar i demés, tinguin les eines mínimes per tal de resoldre els problemes reals que els hi convé als nostres ciutadans.
Aquest manifest és molt complet en el sentit de que parla de recursos materials, parla de recursos tècnics i parla de recursos legals, no? De quines eines legals també s'han d'articular per poder afrontar aquesta circumstància.
I el govern referma el compromís per tirar endavant el Hard Rock i espera que s'aprovi el pla director urbanístic, ho ha dit la consellera d'Economia, Alicia Romero, en una interpel·lació del Partit Popular al ple del Parlament.
No, escolti, no es pot prevaricar tampoc, i per tant nosaltres seguim els tràmits i seguim els processos que toquen i esperarem a que hi hagin aquests informes i que s'aprovi aquest PDU perquè es pugui tirar endavant. Però nosaltres som defensors d'aquest projecte i ho hem fet sempre.
I fa tot just uns minuts l'Agència Internacional de l'Energia ha decidit l'alliberament històric de reserves de petroli per intentar que rebaixin els preus dels carburants fins a 400 milions de barrils dels dipòsits d'energia. A Espanya ja ha dit que alliberaria 12 dies de reserves, l'equivalent al 2% del total de la mesura. Avui el preu del barril de Brent es manté a l'entorn dels 90 dòlars. És l'augment del 2% respecte a les últimes hores, que queda lluny, això sí, dels 117 dòlars de fa uns dies. I una dona immigrant víctima de la tracta de blanques és la protagonista del muntatge de Manon Lescaut d'Àlex Oller, que porta al Liceu. El director artístic trasllada l'òpera de Puccini a l'actualitat. La versió protagonitzada per la soprano Asmik Grigorian es podrà veure del 17 de març al dia 1 d'abril. I el Baxi Manresa juga un partit històric. El conjunt del Bages disputa avui a partit únic als vuitens de l'Eurocup masculina de bàsquet contra el Turk Telekom a les 6 de la tarda. Després del gran triomf contra el Tenerife del passat cap de setmana, els bagencs disputaran aquesta eliminatòria a cara o creu a Turquia.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 11 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem del plàncton, canvi climàtic i tropicalització. L'Associació Catalana de Pesca Responsable ens portarà les últimes novetats. Viatjarem fins l'Orient Mitjà per conèixer les repercussions de la guerra a l'energia i el turisme. Descobrirem uns nous més gegants del nostre mar i acabarem el programa d'avui amb mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, presente al mig de la setmana i mirant cap al cap de setmana llarg.
Avui ja fa baixada, els dimarts ja ho sabem, ja fa baixada.
Ja, però no, que avui és dimecres.
Ai, els dimarts, els dimecres.
Ah, digue, què ha passat? Ara sí que m'havies agafat una miqueta despistada,
eh? No, els dimarts són el pitjor dia de la setmana, els dimecres ja fa baixada.
Ai, ja dic, què ha passat? Dic, a veure si he tingut un déjà vu ara mateix.
He tingut un déjà vu, sí.
Sí. Doncs res, que avui, que encara queden més dies encara, llavors. Ai! Ara hem fet teatrillo, eh?
No, teatro del bueno, se'ns dona bé.
Sí, 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 sí.
Anem a saludar també la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, com vosaltres mateixes dieu, dimecres, jo ja estic visualitzant-lo divendres. Si el visualitzo, trobo que arriba més prompte, crec.
Home, tu dilluns estaves molt al pou, o sigui que tot ho farem.
Sí, sí, durant la setmana vaig sortint del pou, vull dir, me costa, no? I després ja quan ja no me n'entero i ja estem a divendres, vull dir, és una cosa, me passa totes les setmanes, Marina.
Així, si després ja en surts, ja va bé. Anem a saludar Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda. Per cert, ahir en Joan Ramon Mendo em va parlar molt de peixos i només podia pensar en tu, eh?
Veus?
Que bonic.
Una cançó guapa de la Ludwig van, també. Doncs bé, prop de bé, perquè a L'Escala s'ha ennuvolat una miqueta avui. El cap de setmana tenim fira de llibres literària a l'Arran de Mar. No us faig spoiler, però demà en parlarem aquí en el programa, un tema molt, molt interessant. I avui un dels temes estrella, en Fede ens vindrà a parlar de la tonyina. Ja sabeu que això de la tonyina i la pesca, no cada setmana, però cada mes en parlem alguna vegada aquí a l'Arran de Mar.
I ja està bé. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina. Bé, mira, jo crec que hi ha com, no sé què esteu fent, però hi ha com una conxorxa del món per fer-me perdre del dia que estem. Perquè ara avui ja has començat així, dient que si érem dimarts. Mira, te n'explico una. Ahir, quan vaig arribar a casa, em trobo un veí que em diu, bé, ja hem passat el dilluns. M'ho miro i dic, però si som dimarts. Diu, ai, sí, perdona, m'he despistat. I avui aquest dematí porto la nena a escola i un pare allà a l'entrada em diu, bé, doncs apa, de dijous. Dic, com que dijous? Però si som dimecres.
Home, doncs a aquest pare li has donat un bon disgust, eh? Ella s'hi veia allí el dijous.
No sé, ja et dic, però què està passant al món que tothom vol fer que em despisti de dia que som i jo ho tinc clar? I no hi ha manera, tothom vol que m'equivoqui. Tu, el veí, el pare de l'escola, dic, no hi ha manera.
Això és perquè ens ho diguis, tu. Segur. Perquè ens guiïs. Tu que ets l'home de seny d'aquest programa.
Això és veritat.
Vinga, va, anem a començar el programa. Avui també hi ha la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada, a la Costa Brava, que no sé ni quin dia vis ni quin dia som. A la Costa Brava anem per parlar de que mor, malauradament, una dona al caure per un penya-segat a Cala Montgó. Sergi.
Doncs sí, Marina, notícia molt trista, perquè ahir al migdia una dona es va precipitar pels penya-segats prop de la Roca de la Cadira, a l'extrem sud de Cala Montgó, dins ja del terme municipal de Torroella de Montgrí. La dona va morir després de caure d'una alçada d'uns 40 metres mentre estava fent una caminada pel camí de ronda que comunica Cala Montgó amb Punta Milà. Al lloc del sinistre s'hi van desplaçar els serveis d'emergència, formats per bombers, salvament marítim de Creu Roja, Mossos d'Esquadra i els serveis d'emergències mèdiques, que no van poder fer res per salvar la vida de l'accidentada. Cal dir que aquest tram de camí de ronda presenta sectors molt perillosos, amb forts desnivells, camins deteriorats i despreniments. Per tant, molta precaució.
Aquest diumenge, voluntaris ambientals netejaran les platges de Sant Pere Pescador per afavorir la nidificació del corriol Camanegre, Sergi.
Doncs sí, aquest 15 de març, la taula del voluntariat ambiental de l'Empordà i el Parc Natural dels Aiguamolls organitzen una jornada de neteja a les platges de la Muga i el Riuet per millorar les condicions de nidificació del corriol Camanegre. Després de les llevantades d'aquest hivern, les dunes s'han omplert de residus que han arribat fins a les zones de reproducció d'aquesta espècie protegida. La campanya de neteja, que es farà de 9 a 12 del migdia, pretén retirar tots els plàstics i altres restes que puguin ser perjudicials per la nidificació. Les restes vegetals, en canvi, es mantindran, ja que ajuden a protegir els nius. La inscripció a aquesta jornada ambiental és oberta i gratuïta i els interessats poden adreçar-se directament a l'organització o bé a l'Associació d'Amics dels Aiguamolls i Patrimoni Natural de l'Empordà.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha dut a terme una nova crescuda controlada al tram baix del riu amb una solta d'aigua de 1.450 metres cúbics per segon. Cel.
Sí, Marina, és la cinquena actuació d'este tipus i té com a objectiu mobilitzar sediments i estudiar com evolucionen el tram final del riu. En esta ocasió, la crescuda es pot mantenir durant 24 hores gràcies a la disponibilitat d'aigua i el nivell de l'embassament de Riba-roja s'ha reduït 2 metres respecte a l'anterior operació. Escoltem a Miguel Ángel García, cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de la CHE.
El objetivo son 63 metros y medio, a lo mejor nos quedamos en un poquito más, pero vamos, será muy próximo a esa cifra, y la crecida anterior, para que os hagáis una idea, era 2 metros más, nos quedamos en 65 y medio. Aunque pueda parecer poco, 2 metros, esto a efectos de un embalse de 40 kilómetros, supone emerger muchos sedimentos, muchos lodos, de manera que cuando el embalse de Mequinenza abra, que va a abrir ahora a las 12, habrá abierto ya, un caudal importante de 1.200 metros cúbicos al segundo, la idea es que barra estos sedimentos y podamos movilizar el máximo volumen posible de sedimento.
Fins avui a la tarda, els tècnics analitzaran la terbolesa de l'aigua i mesuraran els sediments amb equips instal·lats a Amposta i a Deltebre.
Bueno, con esta idea tenemos desplegado un montón de equipos, una vez más. Cada crecida hay nuevas novedades en la monitorización. En esta nos estamos centrando mucho en el embalse de Riba-roja para medir la turbidez y ver esas movilizaciones de sedimentos, de qué cantidad son. Y luego tenemos hacia aguas abajo en los puentes, iremos hasta Amposta y hasta Deltebre para medir la evolución del tránsito de estos sedimentos y poder ver, cuantificar cómo va ese tránsito.
La solta s'ha iniciat al pantà de Mequinensa i finalitzarà a Flix, dins del règim de cabals ecològics previst al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre.
El món pesquer no s'escapa de l'impacte de l'increment del preu del gasoil. Des de l'inici del conflicte iranià, el gasoil ha augmentat més d'un 50%.
El secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita, Joan Balaguer, explica que una embarcació mitjana d'arrossegament ja gasta en combustible més de 1.000 euros addicionals setmanalment.
Significa en números que una embarcació d'arrossegament mitjana, que són els que tenen més consum de gasoil, puguen arribar a gastar entre 1.000 i 1.500 euros més setmanalment. Aquesta quantitat es redueix directament dels guanys de les embarcacions, que són salaris a la part, per tant, disminueix en este import el que són els beneficis d'una embarcació de pesca.
Balaguer admet que si els preus continuen a l'alça, el sector haurà de prendre mesures i reorganitzar les jornades de pesca.
Compaginar el tema de la manca de jornades que tenim per arribar al mínim de jornades que volem nosaltres i planificar una mica l'activitat pesquera, sortint menys dies, així tens aquest dia menys de consum i esperant que els preus els altres 4 dies compensin una mica aquesta pèrdua de guanys.
Pel que fa al preu del peix, Balaguer explica que aquest ve marcat per subhasta pública i no s'aplica l'increment de costos.
Com que els costos de transport també estan incrementats, el transportista i el comprador de peix, normalment el preu del peix no l'augmenta, sinó que l'intenta disminuir. Al ser subhasta pública, la repercussió dels costos dels intermediaris de les peixateries van en detriment del nostre producte.
El sector pesquer també lamenta que les empreses de gasoil hagin aplicat un increment de preu tan ràpidament i sobre les reserves que ja tenien prèviament a l'inici del conflicte. En qualsevol cas, confien que si el conflicte s'allarga en el temps, arribin ajuts directes de les administracions.
Anem ara fins les costes del Garraf. El projecte del Fruit Hub, impulsat des de Sant Pere de Ribes, segueix avançant i aviat estrenarà un local propi a l'espera que es construeixi la seva seu definitiva. Aquest clúster aglutina ja una vintena d'empreses que tenen l'objectiu de millorar la cadena del fred dels aliments i els medicaments. Carla...
Sí, Marina, el clúster Fred Hub tindrà la seva base d'operacions en un edifici a l'Avinguda de les Roquetes, al polígon industrial Vilanoveta. És una seu provisional, des d'on ja podran operar els equips de recerca que han de trobar nous mecanismes per conservar millor els aliments. La nova seu es troba a pocs metres d'ACO, una de les tres potes de la fundació público-privada Fred Hub. Les altres són l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la UPC. La Fundació busca ara els recursos per construir un centre d'innovació en aquest camp, que ja ha captat l'interès d'una vintena d'empreses. Escoltem a Anna Herrera, alcaldessa de Sant Pere de Ribes.
Creiem en aquest contingut, creiem en aquest projecte. Som més de 20 socis que estan interessats en el projecte, que ja han fet una primera aportació econòmica. Per tant, ara mateix tenim espai, tenim projectes d'innovació i d'estudi que ja estan dissenyats i ja estan definits, i continuem en la línia d'aportar aquesta innovació tecnològica, aquest de retenir el talent a la comarca i a Sant Pere de Ribes, i aquesta també atracció de l'activitat econòmica tan necessària per poder tenir un sector industrial potent.
La presidenta de la Diputació de Barcelona ha conegut de primera mà aquest projecte que neix al voltant d'ACO, una empresa líder en el sector de la cadena del fred. L'objectiu és aconseguir, amb tecnologia oberta a tothom, millorar els processos de conservació dels productes i reduir el malbaratament. Escoltem a Lluïsa Moret, la presidenta de la Diputació.
I la idea és que, doncs, de la mà d'aquesta iniciativa, Sant Pere de Ribes es converteix en referent, es converteix en un punt de projecció territorial en un àmbit que jo que insisteixo que forma part d'un sector econòmic en creixement absolut.
El nou local també servirà per oferir serveis comunitaris a les empreses que estan situades al polígon industrial Vilanoveta.
L'edifici de calderes de l'antiga fàbrica Pirelli acollirà la tercera biblioteca de Vilanova i la Geltrú. La Diputació de Barcelona ja s'ha compromès a donar suport a aquest projecte, que actualment es troba en fase de redacció. L'edifici de calderes serà, però, un equipament que anirà molt més enllà i s'ha convertit en un referent a la ciutat.
La Diputació de Barcelona és l'administració pública que impulsa la xarxa de biblioteques municipals, una estructura formada per 236 biblioteques cogestionades entre els ajuntaments de la província i la mateixa Diputació. Properament s'incorporarà la tercera biblioteca de Vilanova al seu catàleg. S'ubicarà a l'antic edifici de calderes de la Pirelli, que en aquests moments es troba en fase de redacció d'un projecte destinat a convertir aquest espai en un equipament clau per la ciutat. Així en parlava Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova.
Un projecte que, com et deia, ara l'equip redactor, doncs, està acabant de fer el projecte executiu. Si tot va bé, començarem l'any que ve, doncs, ja a fer les primeres obres, que són molt estructurals, i després aquí ja no pararem, no? I continuarà, doncs, fins que s'acabi d'executar el projecte en la seva totalitat, i per tant esperem comptar, doncs, amb el suport de les diverses administracions, no?
Els arquitectes estan treballant en una proposta que ha de transformar l'edifici en un element patrimonial que lligui el passat industrial amb el futur de la ciutat. A l'interior hi haurà una biblioteca de gran format molt adaptada a les necessitats actuals. Escoltem a Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació, i que va aprofitar per visitar també aquest espai a Vilanova.
Doncs un centre de coneixement, un centre, doncs, que està centrat justament en impulsar aquesta lògica cultural i aquesta lògica educativa. Per tant, acollirà una gran biblioteca, una biblioteca moderna, una biblioteca, doncs, del segle XXI. I evidentment, doncs, des de la Diputació de Barcelona, com no pot ser d'una altra manera, perquè el nostre màxima fonamental és estar al servei dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona, per tant, també de Vilanova, el que farem és acompanyar, com ja estem fent, perquè aquest projecte sigui una realitat.
La trobada entre la presidenta de la Diputació i el govern de Vilanova també va servir per posar al dia els altres projectes en els quals treballen les dues administracions. La Diputació ha destinat gairebé 3 milions d'euros a projectes del Pla General d'Inversions 2024-2028, amb millores en l'espai públic, com el pavelló annex a la Collada i l'adequació de l'espai de Cal Terzi.
Fem a aturada ara a les costes del Maresme. L'ordenança que prohibirà fumar a les platges d'Arenys de Mar ja està redactada i es votarà al ple municipal del mes de març. Així ho ha explicat al darrer ple l'alcalde Estanis Forç després de la pregunta formulada per part d'Esquerra Republicana, Oriol.
Doncs així és, la prohibició efectiva de fumar a les platges del municipi és més a prop i continua el seu recorregut polític. De fet, l'ordenança ja està redactada partint del model elaborat per la Diputació de Barcelona i es preveu que es discuteixi en el ple municipal d'aquest mes. Menys certesa hi ha sobre qui i com durà a terme el control per tal d'evitar que les persones fumin a les platges de la Picòrdia i del Cavalló. Així ho ha explicat l'alcalde i responsable de Medi Ambient, Estanis Forç.
L'ordenança ja està redactada i que vindrà a ple el mes de març. Jo crec que serà més informatiu. Tu has de fer el que farà tot arreu són folletos i aquestes coses, però jo no veig a la policia anar pel mig de la sorra dient-li la gent. Sí que són... els de platges potser sí, no? No li sé concretar, però l'any passat, quan jo em vaig pensar que arribaríem a temps de fer-ho, ja era d'aquelles preguntes que jo feia, eh? De moment, molt tema informatiu, i a les Quinguetes sí que es podrà fumar, eh?
Actualment, al Maresme hi ha 9 localitats amb almenys una platja sense fum. Són Caldes d'Estrac, Calella, el Masnou, Pineda, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol, Sant Vicenç de Montalt i Vilassar de Mar. En el cas d'Arenys, la intenció del govern era que les platges del poble fossin espais sense fum de tabac, ja a l'estiu de l'any passat, del 2025, però finalment es va optar per fer-ho efectiu l'any següent, és a dir, aquest, el 2026. Per tant, aquest estiu hi haurà senyalització informativa a les platges, però no es preveu que s'imposin sancions.
La ciutat de Calella tindrà un memorial a les antigues drassanes de la població on actualment hi ha el bar El Paso. La retirada de l'estructura del bar començarà el pròxim 15 de març. En el procés de remodelació de l'espai també es plantaran nous plataners per donar continuïtat al passeig i es renovarà la zona de jocs infantils.
Exacte, Calella retirarà l'estructura del bar El Paso per donar continuïtat al passeig i fer també un homenatge al passat mariner de l'espai. L'actuació arrencarà, com deies, Marina, el proper 15 de març, després que el govern cagallenc decidís posar fi a l'autorització de la cessió de l'espai de forma definitiva. En total, s'actuarà sobre 800 metres quadrats i entre els punts més destacats hi ha la instal·lació d'un memorial que permetrà reivindicar i posar en valor les antigues drassanes de Calella i les persones que hi treballaven. Amb la retirada del bar El Paso i posterior remodelació de la zona, la ciutat tindrà un espai de memòria per difondre i posar en valor el seu passat vinculat a la construcció naval. Una barca fabricada a les antigues drassanes de Calella ella presidirà la zona, on també s'instal·laran uns plafons informatius. Les drassanes de Calella estaven ubicades on actualment hi ha el passeig Manel Puigvert i es treballava directament sobre la sorra. A partir del 1854, la ciutat va viure un auge en la construcció de grans vaixells i embarcacions de pesca i es va convertir en un referent dins el sector. Aquest espai de memòria es complementarà amb la incorporació d'unes lletres monumentals amb el nom de Calella. La remodelació d'aquest tram del passeig Manel Puigvert inclou també la renovació i ampliació de l'actual zona infantil i la plantada de nous plataners que permetran donar control al passeig. És el cas de la zona infantil. Allà l'actuació preveu doblar l'espai, en retirar els jocs actuals i instal·lar un espai multijoc nou, una molla i dos gronxadors dobles.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Paradores Nacionales continua analitzant les opcions per obrir el primer establiment a la ciutat de Tarragona. S'hi ha referit públicament, però sense entrar gaire en detalls, la presidenta de l'ens públic Raquel Sánchez. Paradores, que depèn del govern central, té sobre la taula diferents opcions per ubicar l'establiment a Tarragona. L'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, ja els va oferir l'edifici de l'antic Banc d'Espanya abans de Cal Ardiaca, que és el de propietat privada, i la casa Montoliu, l'actual seu del Conservatori de Música que pertany a la Diputació. La possibilitat de reformar l'històric immoble de l'antic Banc d'Espanya permetria habilitar un recinte de 7.000 metres quadrats de superfície que, a més, seria ampliable pel jardí. Raquel Sánchez ha parlat públicament d'aquestes possibilitats des de Tortosa, però sense mullar-se gaire. Diu que encara s'estudien les diferents opcions en declaracions de TAC12.
estem analitzant les propostes que hi puguin haver. Nosaltres sempre ho hem dit, no? Tarragona és ciutat patrimoni i nosaltres tenim paradors gairebé a totes les ciutats patrimoni i, clar, és interessant per la xarxa de paradors i, bueno, hi ha propostes com hi ha propostes arreu i en el moment que puguem anunciar qualsevol decisió ho farem.
Sánchez ha parlat de la renovació integral del parador de Tortosa que començarà l'any que ve i obligarà a tancar el complex durant un any i mig. Les obres duraran 18 mesos i es preveu que el parador de Tortosa no reobri fins a la tardor del 2028. Sánchez ha negat que hi hagi un endarreriment del projecte i encara menys que mai s'hagi qüestionat dur-lo a terme. Assegura que la dilació d'uns mesos en l'inici de les obres es deu a l'ampliació del projecte inicial que ha incorporat la reforma de cuines i àrees de serveis. La inversió s'ha incrementat fins als 15,7 milions d'euros, un 13,6% més del previst. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació tranquil·la i calmada, encara a les immediates hores a gran part de la costa. I és que els vents seran febles, seran molt variables, i això aixecarà una mar molt arrissada, marejol com a molt. Estarem parlant de vents de sud o sud-oest, un palet més reforçat al voltant del Cap de Begur, però sempre vent feble. En vista al dijous, de mica en mica entrarà una miqueta de tramuntana. Aquesta tramuntana, especialment al nord de la Costa Brava, sobretot al matí més intensa a tocar del Cap de Creus, 70-80 km per hora arran de mar, i també una mica de mestral entre el golf de Sant Jordi, aproximadament, i el delta de l'Ebre. No estarem parlant d'una mar molt enrevessada, però sí que arribarem a Maró. En el cas de la Costa Brava, durant la tarda del dijous, vent ja més feble, girant a sud, fins i tot xaloc gran part del dia a la costa barcelonina, aquí amb alguns moments de núvols matinals. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana, tanmateix els principals accessos a Barcelona. Sí que destaquem alguns trams de retencions, com la zona del Vallès, a la C58, entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a la capital catalana, i també a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, 2 quilòmetres més de retencions en sentit Besòs. De la zona del Vallès, també a la C17, a l'altura de Parets del Vallès, fins a arribar a Mollet, 2 quilòmetres de retencions en sentit sud, i a l'autopista P7, també intensitat entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, també en sentit Tarragona. De moment això és tot. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Anteriorment hem parlat aquí dels efectes que el canvi climàtic està tenint sobre el mar Mediterrani i el procés de tropicalització que està tenint al mar del nostre litoral. Recentment, un grup d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han publicat un nou estudi on confirmen aquesta tropicalització mitjançant aquest cop l'estudi del plàncton. Carla.
Bé, un grup d'investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, per ser més concrets, són els que recentment han publicat un nou estudi centrat en investigar la tropicalització del mar Mediterrani i la reestructuració de les poblacions de plàncton fruit del ràpid calentament que estan patint les nostres aigües. Per això, avui tenim amb nosaltres l'Arturo Lucas, primer autor de l'estudi i investigador de l'ICTA, per a donar-nos més detalls de la seva recerca. Molt bona tarda, Arturo, com estàs?
Hola, molt bé.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Mar.
A vosaltres, per invitar-me.
Mira, primer de tot, algú que ens escolti pot pensar que el plàncton, pel fet de ser microscòpic i imperceptible a simple vista, no sigui precisament l'element més preocupant del mar amb tots els efectes que estem veient del canvi climàtic, però s'estaria equivocant, perquè el plàncton és important per una gran quantitat de processos vitals per al manteniment de la vida als oceans, no?
Sí, s'estaria equivocant. De fet, els animals que veiem, com peixos i mamífers, només representen una petita fracció de la biomassa oceànica i la majoria està formada per organismes microscòpics. El plàncton és la base de la xarxa tròfica marina. Alguns d'aquests organismes produeixen oxigen i d'altres, amb l'emissió de compostos sulfurosos, contribueixen a la formació dels núvols. El plàncton té un paper clau en la regulació del clima a través del que s'anomena la bomba biològica de carboni. Aquests organismes capturen CO2 de l'atmosfera, que el converteixen en matèria orgànica, i quan són consumits i excretats o moren, part d'aquesta matèria orgànica s'enfonsa cap a l'oceà profund i queda emmagatzemada durant segles o mil·lennis. I en el cas dels microorganismes calcificadors, que són els que nosaltres hem estudiat, també participen en el cicle dels carbonat, dels carbonats que determina la qualitat de l'aigua donant-li aquesta capacitat d'absorbició d'ús atmosfèric. Per tant, tot i sent visibles, els microorganismes planctònics tenen una funció fonamental.
I ara has fet una petita menció, però és una cosa en la que jo em volia centrar, que és que l'estudi aquest que heu fet és particularment interessant per dos qüestions. Una és òbvia, que és que us heu centrat en el plàncton en lloc d'altres organismes amb els que acostumem a interactuar més com a humans, com els peixos o les algues, però l'altra és que compta amb una base de dades amplíssima que ni més ni menys, si no m'equivoco, que de 2.000 anys enrere. I això es deu a que heu centrat l'estudi en els sediments marins de zones concretes del Mediterrani que actuen com a arxius naturals. Com és que es pot extreure aquest volum de dades dels sediments marins?
Bé, la clau és que alguns d'aquests microorganismes formen closques de carbonat de calci i quan moren aquestes estructures s'enfonsen cap al fons i s'acumulen als sediments i amb el temps aquesta deposició va formant capes successives i és el que funciona com un arxiu natural. Llavors, cada capa conserva les restes d'aquests organismes que vivien o d'aquestes comunitats que vivien en un determinat moment. I extraent testimonis de sediment podem llegir aquesta història i reconstruir com han anat canviant les comunitats. I això és especialment valuós perquè permet tenir una línia base prèvia a l'impacte actual i comparar-la amb els canvis més recents.
Uh-huh. Perquè quines zones us heu centrat a l'hora de recollir aquests sediments?
Hem utilitzat dos testimonis, un del mar d'Alboran, a prop de l'estret de Gibraltar, i un altre a l'estret de Sicília. Uh-huh. I estan com influenciats per l'entrada de les masses d'aigua atlàntica. Uh-huh. Que se'n va cap a la part est del Mediterrani.
Uh-huh. I aquest estudi l'heu basat en dos grups de dominants de microalgues i de zooplàncton del Mediterrani, que deixaré que diguis tu perquè jo no m'atreveixo, però sí que m'agradaria saber per què us heu centrat concretament en aquests dos grups i quin paper tenen al mar perquè hagueu considerat que eren els més idonis per l'estudi.
Bé, ens hem centrat en els cocolitòfors i els foraminífers planctònics. Els cocolitòfors són microalgues i els foraminífers són organismes unicel·lulars, són protistes, que també construeixen una closca calcària de carbonat de calci com els cocolitòfors. I els hem escollit per tres motius principals. En termes ecològics, perquè aquests organismes són els principals productors de carbonat a tots els mars i oceans. I a més, el seu esquelet accelera aquest transport de carboni cap a l'oceà profund, actuant com a llaç biogènic, perquè la matèria orgànica s'adhereix a aquestes estructures i com pesa més i s'enfonsa més ràpidament. I tot i que representen una part del plàncton, la resta dels organismes no tenen aquestes estructures dures, sí que la seva diversitat se relaciona amb la dels altres grups i això permet indirectament captar tendències generals. En segon lloc, perquè són bons traçadors ambientals, ja que responen molt ràpid a canvis de temperatura, contingut o estructura de la columna d'aigua. I tercer, perquè tenen un registre fòssil excel·lent i la combinació dels factors els converteix en organismes ideals per entendre el passat, interpretar canvis actuals, en els canvis de diversitat i també construir models.
Uh-huh. I quins resultats o conclusions heu obtingut fins ara a través d'aquest estudi?
Bueno, els resultats mostren que els dos grups estan responent de manera diferent als canvis que estem observant. Els cocolitòfors observem sobretot des de la segona meitat del segle XX un augment de la diversitat i una reorganització de la comunitat. Espècies que abans eren dominants han disminuït, mentre que altres típicament d'aigües més càlides els estan substituint. En canvi, els foraminífers mostren una disminució de la diversitat. I també observem indicis d'una menor productivitat. I creiem que això està relacionat amb l'augment de la temperatura i períodes d'estratificació més llargs que redueixen l'hàbitat necessari per a algunes espècies. I en conjunt el que veiem és aquesta reestructuració de les comunitats planctòniques en paral·lel a l'escalfament del Mediterrani.
Esteu veient l'aparició d'altres espècies que no són pròpies d'aquí del Mediterrani?
No. De fet, les espècies sempre no en reportem cap de nova, simplement el que canvien són les proporcions, que han estat sempre com estables durant molt de temps i ara és quan totes aquestes proporcions comencen a canviar.
I ara, amb aquestes conclusions que vosaltres heu tret, quin procés vindria ara, a part de continuar aprofundint en aquestes investigacions i aprendre més de com està evolucionant? Perquè si la tropicalització del Mediterrani és un procés que ara ja està en marxa, significa que ja només podem mitigar els danys o que podem fer-ne una reparació? O encara és aviat per treure conclusions?
La tropicalització ja és un procés que ja està en marxa i està directament relacionat amb les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I encara que reduïssin dràsticament aquestes emissions avui mateix, el sistema climàtic no s'estabilitzaria o retornaria als nivells preindustrials, ja que el sistema té una inèrcia i els canvis continuarien durant dècades o fins i tot segles. Per això tampoc vol dir que estigui tot decidit. El futur dependrà molt de les decisions que es prenguin ara. I no és el mateix, perquè no és el mateix un escenari en reduccions ràpides de les emissions que un escenari de continuïtat. I el repte és gestionar aquests canvis de manera que mantinguem la funcionalitat i la biodiversitat dels ecosistemes al màxim possible.
Doncs, Arturo, moltes gràcies per venir a explicar-nos aquest estudi molt interessant sobre aquesta evolució de les poblacions planctòniques aquí al Mediterrani i com estan afectant aquesta tropicalització, que nosaltres ja n'hem estat parlant àmpliament des de diversos estudis, diversos especialistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Molt de gust, un plaer.
I que tinguis
molt bona feina.
Que tinguis molt bona tarda i espero que podem tornar a parlar aviat amb més informacions i més profunditat.
Igualment. Bona tarda.
Aprenem a pescar. Aprenem a cuidar el mar. Amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
És dimecres i un dimecres més volem pescar de forma responsable i avui tornarem a tractar un tema que acostuma a estar al centre del debat entre pescadors i administració, el de la tonyina, Sergi.
Sí, Marina, i avui ho farem arran d'un article aparegut al diari de La Voz de Galícia on han anunciat o han fet el gran titular de que Espanya la captura i solta és un fracàs, mentre que al Regne Unit se salven un 97% dels exemplars. Per desmentir això, per rebatre i posar llum a la foscor, com diu aquella, ens acompanya en Fede Valls, com cada dimecres. Fede, benvingut.
Bona tarda.
Aviam, de tot plegat, tot ve d'aquest article, d'aquest article que ens comentes, d'aquestes dades que comentàvem ara, no? I volíem parlar precisament d'això, d'on hi ha el problema real, de que ens en fessis 5 cèntims de tot plegat i dir el que realment passa.
Sí, l'article és molt curiós. Jo el vaig intentar i parlar amb la periodista que l'ha escrit, vaig poder parlar amb ella, em va dir que no l'havia fet ella, que l'havia fet una altra persona, que, bueno, va donar una d'explicacions que no venien gaire bé al cas, no? I, a més, és especialment curiós que comparin Espanya amb el Regne Unit, on tot el tema de la tonyina es troba sota una gran foscor, especialment amb el que passa amb la colònia del Regne Unit a Espanya, que és el penyó de Gibraltar, no? Uh-huh. Com passen coses molt curioses en el món de la tonyina, que en podem parlar un altre dia, no? La realitat és que, clar, quan hi ha un article que diu això, allà ho fan bé, se salven el 97% i aquí es moren tots, doncs alerta, no?
És molt contundent, alerta, això, eh? Hi ha alguna cosa que no lliga.
Sí, molt contundent, és a dir, s'ha de tindre molt bona informació per escriure això, no? A Espanya hi ha molt bons pescadors i molts pescadors que practiquen la captura i solta de moltes espècies amb supervivència. I, a més, nosaltres tenim les dades, a més de tots els anys aquests que col·laborem amb elements de marcatge i amb el propietari en tur, on no tan sols les tonyines se salven, sinó que, a més, fan voltes, és a dir, fan migracions de 12, 15 i 20.000 milles, no? És a dir, està demostrat, no? Uh-huh. Clar, la qüestió és que el que tremola és la norma, d'acord? ¿Vale? La norma que hi ha a Espanya de pesca de la tonyina sense mort és molt curiosa perquè és pesca sense mort, però amb mort accidental. Què vol dir això? Vol dir que els pescadors que van a fer pesca sense mort de tonyina, si se'ls mor a la tonyina, se la poden endur fins a una quota.
Clar, però qui obres una finestra? Però qui obres una finestra?
Clar, obres la finestra, que és el que passa, que a més permet una tonyina al dia i dos per temporada.
Uh-huh.
Obre la finestra de que a les zones d'Espanya on quan s'obre la veda hi ha moltes tonyines, al sud d'Espanya, comencem a Llevant, la costa Llevant cap a baix, doncs hi ha molta gent que diu, bueno, jo surto a pescar, tinc una mort accidental i m'emporto la tonyina i puc anar dos dies. I aleshores hi ha molts pescadors que pesquen i accidentalment se'ls hi mora. Molts d'ells són grans pescadors que durant la resta de l'any van a fer pesca i mor i no se'ls hi mora. Cap de tres dies se'ls hi mora. No? Què passa aleshores? Que la veda es tanca perquè s'ha acabat el cúpol i en els documents del Ministeri surt que la part de captura i solta a Espanya ha tingut, s'ha tancat en dos mesos perquè hi ha hagut pràcticament una mortalitat sencera de tots els peixos. Això no és veritat.
Uh-huh.
La norma promou això, i això amb informes que han fet pel Ministeri ho hem explicat. No pot ser, perquè els pescadors que fan aquesta activitat com bé humana es troben amb una situació d'indefensió brutal.
Sí,
perquè
troben,
no hi poden anar, troben, perquè uns senyors que han volgut matar les tonyines ja han acabat el cupo de pesca sense mort, entre cometes. Uh-huh. Perquè una vegada tanca el cupo, ja no pots ni amb mort ni sense mort. Això és especialment greu.
Uh-huh. Aleshores, Fede, aquí cal un canvi, no? Tant de, sobretot, enfocar-ho de forma diferent la normativa, que segurament aquí està la solució, o sigui, fer una diferenciació.
Sí, bueno, el primer que cal és que la gent llegeixi la normativa, perquè hi ha molts pescadors que es comuniquen, encara aprenen les coses, anem a dir per tradició oral, com els indis, on el veí li diu, sí, em pots matar una al dia o dos a l'any, i creuen que poden sortir i matar una tonyina. Quan tu expliques això a pescadors, a molts pescadors, creuen que ho poden fer. I no, la norma no diu això, la norma diu, vostè pot pescar sense mort i sol se la pot endur si se li morís. ¿Vale? Clar, a altres països, com per exemple a França, tenim al costat, la pesca de tonyina té dos etapes molt diferents. Una època de l'any on es pot pescar amb mort una determinada quota, 60 i pico tonelades, aquesta quota va repartida per diferents territoris, amb diferents associacions, diferents clubs, ¿vale? I fa que el dret que tenen els pescadors d'accedir al recurs es pugui efectuar d'una forma organitzada i controlada. I després hi ha la part de pesca sense mort on no es pot matar ni importar tant cap peix. Això vol dir que els pescadors que volen establir o executar el seu dret de pescar un peix ho poden fer dintre d'una norma, i els que volen fer pesca sense mort doncs ho fan sense cap tipus de problema. ¿Vale? I això és el que hem demanat al Ministeri moltes vegades, però de moment no hi ha hagut manera. La teoria de pesca sense mort con mort amb mort accidental, que és un autèntic desgavell, és a dir, és l'únic país on ho tenim. Clar, a més, per demostrar això, tenim les dades. ¿Vale? Hem marcat en aquests 3 anys des del Tagging Tour 146 tonyines, que continuen, moltes d'elles navegant, i altres continuen navegant sense ja la marca, perquè la marca s'ha alliberat i ha donat la informació, i altres que han estat pescades per pescadors professionals i ens han tornat la marca. És a dir, és més, el propi ICAT, l'organització internacional que regula la pesca de tonyina,
sí.
En els seus manuals i en els seus consells per pescadors, per científics, estableix que la forma millor de pescar una tonyina per marcar-la, és a dir, pesca sense mort, ¿vale?, és amb canya i carret.
Vale.
Aleshores, què passa a Espanya? Pues que tenim una norma que enmascara la realitat i que perjudica els pescadors que volen fer les coses bé. I això és importantíssim, perquè després, pues, uns periodistes amb una visió parcial, no és que ells vulguin enganyar ningú, sinó els hi ha dit algú, el que els hi ha dit, doncs acabin creant un titular que, com a mínim, ens fa a les persones que ens movem en un altre entorn, doncs, com t'he dit, trucar al periodista, intentar al periodista, i avui, ja que tenim aquest programa, no ens posar-ho sobre la taula, perquè això no pot ser així.
Clar, clar, això hi ha un tema delicat, com és precisament en aquest de les tonyines, on també molts recreatius tenen, bueno, recreatius i tant professionals, perquè involucra a tothom, no? Per exemple, aquí a l'Escala, també fa poc va sortir, o van apuntar una hipotètica modificació de la normativa, que també deixarien emportar-se, que si es pescaven tonyines de forma accidentalment, en aquest cas, amb l'encerclament. No sé com acabarà això, però també entraríem en aquesta excepció dintre de la pesca professional.
Bueno, a veure, el que cal és fer una norma que sigui clara, que tingui, que sigui, que els ciutadans, davant de la norma, tinguin seguretat jurídica, que, a més, la norma tingui sentit. M'entens? És a dir, insisteixo en aquest fet. Els pescadors recreatius fan pesca sense mort, amb mort accidental. Amb un cupo que tenim X, vale? Anem a suposar 40 tonelades, 30 tonelades, igual les que vulguis. Tenim la meitat de França. França tenen la pesca sense mort oberta 6 mesos. Espanya, 3 dies. I per què la tenim 3 dies? Perquè en 3 dies aquesta quota de mort accidental s'ha acabat. Sí, volem fer pesca sense mort a Espanya i ens acabem la quota en 3 dies, bueno, pues obrim després pesca sense mort, però no enganyem a la gent, perquè aquesta quota accidental està servint perquè els pescadors que volen pescar una tonyina la pesquin, se l'emportin a casa seva o altres coses. No vull entrar-hi. ¿Vale? I això no pot ser. No pot ser de cap de les maneres. I això genera, pues, aquests titulars que el que fan és, doncs, ni més ni menys que anar en contra de totes aquelles persones que o no van a la tonyina perquè en aquells 3 dies la tonyina no està davant de casa, ¿vale?, i tenen el mateix dret que els que la tenen a casa, o perquè no volen entrar en aquesta, anem a dir, norma hipòcrita de fer veure de que se m'ha mort.
El que sembla mentida és que si es coneix això, perquè es coneix perfectament, tu ens ho estàs explicant, i l'administració també ho coneix, en aquest cas, que no hi posin mà en una modificació tan senzilla, entre cometes, o agafant el model que ara mateix tu comentaves de França, que els està sortint bé.
Sí, perquè no demanem cap invent, no demanem cap consideració especial, simplement demanem que es faci una regulació que evitarà aquest fet, igual que la que tenen altres països de la Unió Europea. Exactament igual. A Anglaterra mateix, el Regne Unit, la té així. Hi ha amb mort i sense mort. Clar, aquí està tot barrejat. No ens diuen, o sigui, aquí hem matat, s'han mort menys tonyines amb la pesca recreativa que França. I França hi ha un percentatge d'alliberaments enorme. Però clar, aquí ho ajuntem tot, sense mort, però si se'n mora, te la conto un mort. I com no la puc matar, la mato, me l'emporto i és un accident. Això és, vaja, és que és una norma, i això ho han dit per activa i per passiva des de l'associació, d'associacions, bueno, ha guanyat molt.
Clar.
Cada any sembla que es resoldrà, però mai es resol.
I acabem fent amb aquesta conclusió, no? Per una banda, el que has comentat, que les experiències en marcatge són bones, hi ha molta, gran part de supervivència de les tonyines que marqueu, evidentment, o totes, i que...
La majoria, és a dir, nosaltres de tonyines que se'ns moren, entre cometes, és perquè ens les ha passat algú. O sigui, la mort de les tonyines marcades, essencialment, és per pesca de la flota professional o una flota recreativa, és igual, però no perquè a més les marques que posem electròniques porten una alarma de mort. Si el peix està 3 dies sense canviar la pressió, vale? Amb poc moviment, i l'acceleròmetre
senyal que
la superfície i ens diu que aquell peix ha mort. Per tant, aquesta és la prova del nou, però és que fins i tot ICAT ho diu: la millor manera de fer el marcatge és amb canya i carret. Aleshores, conclusió: els espanyols no saben pescar tonyines sense mort? Clar que en saben. El que passa és que hi ha uns quants que aprofiten la
anem a dir, mala normativa per treure'n partit i poder emportar-se una tonyina a casa.
Uh-huh.
I els altres, pues, es queden a casa seva mirant-s'ho.
Doncs
què és el que demanem?
Doncs,
doncs una quota mort i una quota, perdó, i uns dies sense mort, amb tots els controls de declaració que vulguin. Amb tots els controls que vulguin. Però el que hem d'evitar és que a la premsa, doncs, surti una notícia dient que els pescadors espanyols no saben pescar tonyina, se'ls hi moren, i els anglesos falen el 97%. Però això no és veritat. Simplement no és cert.
Doncs, Fede, crec que ha quedat molt clar aquesta exposició que ens feies ara, tots els punts, aquesta nova normativa que es busca i aquesta aplicar-ho millor, mai millor dit, i que la bona feina dels pescadors, en aquest cas, que practiquen la pesca, la captura i solta, amb l'èxit com ho feu vosaltres en totes les campanyes. Moltes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la Randa Mar.
Gràcies a vosaltres.
Deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randa Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
He perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, 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 hey, hey, now, baby. Put my mind on play now, baby. Sí, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I bet the house on you, I'm a lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky or not, lucky or not, lucky or not. Games,
Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better.
Are we too grown to change?
La xarxa. Bona tarda, són les 5. Notícies. Aquest any l'Escala no tindrà Via Crucis. La Junta de l'Associació del Rosetó ha decidit suspendre el Via Crucis vivent de 2026. Les baixes d'última hora